Parlem d'hoquei amb Josep Gomà. Els dimecres, a 8:45 del vespre, tota l'actualitat de l'hoquei a Ràdio Vilafranca. Parlem d'hoquei amb Josep Gomà.
Bona nit, ben retrobats de nou a la sintonia esportiva de Ràdio Vilafranca. Parlem d'hoquei, el programa que pretén parlar dels equips i de la gent de casa nostra. Comencem amb titulars. Doble jornada a l'Hockey Lliga, la 4 amb victòria clara, contundent i de domini del Noia per 5-1 davant del Sum. I ahir dimarts, derrota del Noia en el seu desplaçament a la pista del Cerdanyola en aquest partit en què doncs, també el Noia va fer per alguna més per guanyar, però no ho va acabar aconseguir. I si parlem del Baix Penedès, a la jornada 4, derrota del Calafell a la pista de l'Igualada amb algun que altre, entre cometes, incident amb els àrbitres. I també en aquesta jornada cinquena, el Calafell que s'imposava de forma clara davant d'un Sant Just que al final va retallar distàncies en el marcador. Repassarem la Lliga Iberdrola. Poques notícies, els equips favorits que van al davant. A la Nacional Catalana Femenina, derrota del Patí Vilafranca davant d'Alcaldes en pròpia pista, la primera de l'equip vilafranquí aquesta temporada. Repassarem també la Nacional Catalana Masculina, recordant que aquí avui no juga el Noi no va jugar, juga avui dimecres amb el Barcelona a Barcelona. I també la resta de categories de hoquei de la nostra comarca. I el proper cap de setmana, després d'un llarg estiu, comença la Hockey Plata. Allà hi haurà el Patí Vilafranca, que jugarà a la pista de l'Espanyol, i el Vendrell, que es desplaçarà a la pista del Alcorcón, si no m'equivoco. Els nostres companys Jaume Boquera, bona nit.
Hola, què tal? Bona nit.
Jordi Graell, bona nit.
Hola, bona nit.
Raimon Mascaró, bona nit.
Hola, bona nit a tothom.
Doncs bé, jo crec que quasi, a part de la doble jornada de l'Hockey Lliga, comença l'Hockey Plata i poder l'any que ve començarà més d'hora. En Raimon o Jordi, amb aquests canvis que es preveuen?
Bé, doncs esperem que l'any que ve no he de comprovar-ho, perquè voldrà dir que Vendrell i Vilafranca doncs no l'han de jugar, perquè serà l'Hockey Lliga, però bé, això és aventurar-se molt, perquè encara hem de començar, però bé, sí que evidentment doncs, hem moltes ganes no, d'aquest inici, perquè això ja ho comentem sempre, no, que està ara mateix tal com està muntada la plata, doncs estàs molt més esperat. I bé, doncs, ara per fi arriba l'hora de la veritat i aviam doncs, si es pot començar amb bon peu.
Carai, Jordi, has començat amb molt d'eufòria. Ja te m'has fet rumiar a on estaríem el Vilafranca i el Vendrell. I, és clar, amb la teva eufòria l'Hockey Lliga.
Sí, home, somiar és gratis i bé, jo crec que Vendrell i Vilafranca han de ser dos equips que han de tenir molt a dir en aquesta part alta del grup sud.
Tu què opines, Raimon?
Bueno, primer l'eufòria està molt bé, però a poc a poc, perquè tot just la Lliga comença aquest dissabte. Amb la qual cosa veurem com evoluciona aquesta Lliga. Sí que penso que els dos equips poden estar a la part alta. Pujar, de moment, és veurem com avança. Però sí, segons diuen, de cara a la temporada que ve, doncs, aquesta Hockey Lliga Plata s'allargarà més, perquè recordem que enguany només baixa hi ha un descens per grup, i en pugen tres entre Hockey Lliga Bronze i la Nacional Catalana, la qual cosa ampliaran els grups, i suposadament haurà de ser més llarga aquesta Hockey Lliga Plata la propera temporada, però veurem com avança aquesta primer, a poc a poc, i després ja veurem. Tant de bo, com diu el Jordi, puguem estar els equips penedesencs a dalt, però bueno, la Lliga és llarga i això ho veurem al mes d'abril-maig.
A més, com tots els entrenadors, quan comença, els equips s'han de fer, s'ha de treballar, i sentir amb les declaracions de Cito Espósito, amb el nostre programa de Parlem d'Hockey en versió televisiva, en la que deia que ell no era capaç d'aventurar res fins que no hi arribéssim a la setena, vuitena jornada, que a veure què és el que pot passar. Per tant, doncs, celebrem que comença l'Hockey Plata, celebrem que el Patí Vilafranca i el Vendrell ja jugaran, desplaçament de moment en aquesta jornada, però que ja a partir d'aquí doncs, tindrem uns equips més per poder parlar. I anem a l'Hockey Lliga, ràpidament, per on te comencem? Perquè aquí tenim una victòria i una derrota.
Comencem per la tercera jornada, encara que hagi estat la quarta, però comencem per la tercera. El dissabte es guanyava amb el Massanet, un equip que venia a Sant Sadurní i que semblava que fes una mica de por després de l'empat a la pista del Liceu a la primera jornada, però malauradament el Xum va presentar una altra cara, o si més no el noi li va saber jugar. Va tindre un partit molt còmode, la victòria per 5-1, així més o menys ho explica, podien ser molts gols, però la manca d'efectivitat del noi aquesta temporada veig que torna a ser una mica, i ho van comprovar ahir a Cerdanyola. Un hat-trick de David Gelmà, bones ocasions per tots els jugadors, i jo crec que el públic i el noi es van agradar aquesta temporada per primera vegada.
Doncs la derrota del Calafell a la pista de l'Igualada, Jordi.
Doncs bé, doncs sí, un Calafell que venia després d'haver descansat la setmana anterior, perquè s'havia ajornat el partit contra el Barça, que recuperarà la setmana que ve. I bé, doncs no sé si aquesta falta de ritme doncs va passar factures de cabestany, any, que realment doncs no es van trobar còmodes en cap moment. Una primera part que doncs també va recordar una mica els duels de la temporada passada, que van ser uns quants entre Igualada i Calafell, i gairebé tots tallats pel mateix patró, és a dir, una Igualada doncs fort defensivament, amb jugadors molt físics, i un Calafell que li va costar generar perill. De fet, doncs s'arribava al descans amb l'empat a zero, però bé, doncs a la segona l'Igualada doncs va posar una marxa més, es va posar 2-0. Sí que cerca el Calafell doncs va tornar a situar-se en el partit amb, doncs gràcies a una blava d'Àlex Cardil, que doncs va permetre a Quim Garró aprofitar la superioritat numèrica, però bé, doncs el tram final doncs l'Igualada que es va tornar a escapar, i bé, doncs al final acabem derrota, un partit que a més de perdre els 3 punts doncs també pot portar alguna cosa més, perquè també com avançaves abans doncs hi va haver polèmica arbitral perquè Roger Molina va ser expulsat amb targeta vermella en veure doncs la segona groga per la banqueta. Però, a part d'això, doncs, després del partit, sembla que els àrbitres van apuntar doncs, cosetes a l'acte de Roger Molina i de Guillem Cabestany, i per tant ara el club ja es prepara per, doncs, aviam què els diu el comitè, i en funció d'això, doncs, preparar recurs.
Doncs, en fi, que el dels àrbits...
Jo ja fa dies que dic que els àrbits amb l'Igualada l'afavoreixen i de lluny.
Bé, anem a la jornada 4, aquests resultats que es van produir ahir, tenint en compte que avui també hi ha un partit.
Doncs sí, els resultats de la jornada jugats ahir van ser Barça 3, Liceo 5, Calafell 5, Sant Just 3, Pas Alcoi 4, Caldes 1, Xum Massanet 3, Voltregà 5, Cerdanyola 3, Noia Freixenet 2 i Ribes 1, Reus Deportiu 5. I per avui ara, a 9:15, o sigui, d'aquí 5 minutets, comença aquest Pons Lleida-Igualada.
Doncs aquests són els marcadors d'aquesta jornada a la 4, jugada ahir dimarts. I parlant del partit, doncs el Cerdanyola Noia, una mica ho avançaves, un Noia que tenia moltes oportunitats però que no transformava.
Sí, un Noia que va sortir ben aviat marcant el primer gol, el primer minut, els 24 segons marcava el Noia, treure de centre empatava el Cerdanyola 1-1, El Noia tenia infinitat d'ocasions, allò que es diu sempre, que si fas el porter t'ho va parant tot, el fas internacional, doncs ahir amb el passaport angolany de Beludo pues, aturava totes les boles, les que no li anaven de sort pues, les aturava ell bé, i malauradament va arribar una jugada puntual del Cerdanyola, molt superat del Noia, sobretot a la primera part, de mires que aconseguia posar el 2-1 al marcador. El Cerdanyola va viure de la història aquesta, de tindre el marcador a favor, arribava la represa, el Noia ja no era el que era la primera part, cal dir-ho, també. Van començar també a tindre compensacions arbitrals d'aquelles tontes, però que també hi són a l'equip local, i hi va haver-hi dos penals, més dues faltes directes, que sort que Martí Zapater va estar també molt inspirat i va saber aturar. I arribava amb una jugada puntual, una altra pèrdua del noi a mitja pista, arribava el 3-1. El noi que ho seguia provant, Beludo que seguia parant-ho tot, i faltant un minut i escaig, el noi que ho provava traient porter, arribava a la quinzena falta del Cerdanyola, Xavi Aragonès feia el 3-2, posava aquest minut i mig amb possibilitat de poder empatar, però malauradament no va ser així, va tornar a aparèixer Beludo.
Sí, un noi que va acabar amb 5 jugadors a la pista.
Sí, però sí,
que
sense no... porter, i ho van aprovant.
Doncs bé, un noi, doncs, la creu, la cara va ser dissabte i la creu ahir dimarts. I el Calafell, doncs, va ser al revés, Jordi. Un Calafell, jo diria que superior amb el Sant Just.
Sí, de moment podríem dir que el millor partit de la temporada, perquè dèiem, doncs, en Calafell només en porta 3. El primer contra el Ribes, que havia sigut, doncs, va ser millor el resultat que el joc. A Igualada ho hem comentat ara, que doncs, la cosa no va anar bé. I en canvi contra el Sant Just crec que es van donar les dues coses. Crec que el Calafell va guanyar, i a més mereixent-ho, perquè ja només començar s'anunçava un gol de Biel Pujades. Després doncs, el Calafell va tenir més ocasions per augmentar l'avantatge. Marimon, que feia un penal, però poc després es treia l'Espina de fent el 2-0. I bé, l'únic que el però que se li pot dir al Calafell és que no acaba de matar-ho, perquè bé, doncs, arriba al descans 2-0. Sí que és cert que poc abans del descans el Sant Just va tenir una tímida reacció, que va tenir 3 pals seguits en menys d'un minut, que doncs, va tenir sort aquí el Calafell que no van entrar. Només quan se va ser una part el Sant Just fa el 2-1, però aquí va ser la clau, perquè just després del 2-1, per evitar dubtes, doncs, 2 gols seguits de Biel Pujades i de presa de Joan Pujalte, que s'enfrontava per primer cop al seu ex-equip. Un Sant Just on també doncs, tornava a camps per primer cop a Calafell. I bé, doncs, Marimon feia el 5-1, quedant 18 minuts, que semblava doncs, que ja la cosa quedava resolta, però bé, els últims minuts el Sant Just, que va fer 2 gols, i bé, doncs, si hagués arribat a fer algun gol més, doncs, encara hagués tocat patir, però bé, doncs, per sort, doncs, ja no va ser així, i com diem, doncs, el Calafell que va aconseguir doncs, aquesta segona victòria.
Doncs, en aquest cas, a celebrar-ho. Proper partit, a la pista del Liceu i després amb el Barcelona.
Sí, exacte. Ara li ve doncs, aquest turmalet al Calafell. Després també recordem que ja vindrà la visita a la pista del Noia. Per tant, doncs, venen setmanes importants ara pel Calafell.
Doncs escoltem el que ens deia Carles Cortijo després del partit d'ahir a Cerdanyola.
Felicitats. Arriben els 3 primers punts aquí a casa. Sembla que els jugadors ja van entenent la teva manera de veure l'hoquei.
Moltes gràcies, bona tarda. Bueno, en primer lloc, vull donar les gràcies a l'afició per el suport. 3 puntos molt importants i aquest any les necessitem més que mai. Gràcies. I nada, bueno, pues 3 puntos en casa, molt importants per a nosaltres, sobretot per la seguretat del jugador, de l'equip. Estem treballant bé, com ha dit antes David, es un deporte, es deporte, puede entrar la bola, no entrar. Y bueno, llevamos 2 partidos consecutivos que estamos marcando goles, que es un poco lo que nos penalizó en el primer partido aquí en casa. La dinámica ahora ya, ojalá que empiece a ser buena, referente a puntos, pero es que estamos muy contentos con el trabajo realizado, independientemente de los puntos. Claro que todos queremos tener más puntos, pero no nosotros, todos los clubes. Entonces estamos trabajando bien y esto sí que nos da fuerza para continuar.
Les declaracions de Carles Cortijo després del partit del SUM, evidentment, va guanyar un Carles Cortijo molt més content que el d'ahir a Cerdanyola. Però, de moment, doncs, les paraules de l'entrenador del Noia refermant-se amb aquesta victòria. Nosaltres continuem, anem a la Lliga Iberdrola. Raimon, no sé si hi ha alguna notícia o algun resultat sorprenent. Sí, destacar en aquest marcador que has dit de la jornada d'ahir la victòria del Liceu al Palau Blaugrana per 3-5.
Sí, cal dir que el Barça, això no és excusa, perquè el bon partit que va fer el Liceu té el seu mèrit. Tenia Carles Grau amb un dit de la mà trencat, o amb una fissura, no sé, i Ignacio Alavar, entre contafluixos, podríem dir que no estava al 100%.
Podria ser sorpresa o no podria ser sorpresa, perquè penso que entre els equips de dalt poden anar guanyant, entre Reus, Liceu, Barça i Andarà, no?
Jo crec que en general tindrem una lliga prou divertida, perquè si el Jum és capaç, el Jum, d'empatar Liceu la primera jornada i el Liceu és capaç de guanyar el Palau Blaugrana, vol dir que la cosa estarà acabada.
Serà nivellada. Anem a la Iberdrola. Ja, Raimon.
Doncs sí, aquest passat cap de setmana jugava la segona jornada d'aquesta Hockey Lliga Iberdrola femenina, amb els següents resultats. Vilassana, 5, Cerdanyola, 0. Manlleu, 6, Les Roses, 1. Voltregà, 4, Sant Cugat, 0. Benvibre, 7, La Corunya, 1. Fraga, 7, Mieres, 1. Telecable, Gijón, 3, Vigues i Riells, 0. I el Picat, 1, Palau, 4.
No tenim res per destacar. Jordi, tu que també segueixes la Lliga Iberdrola.
Doncs el curiós, no? Que ara comentàvem de l'hoquei lliga masculina, que la igualtat que hi ha, i en canvi la femenina, de moment, estem veient que pràcticament tots els partits es decideixen per golejada, que pràcticament no hi ha partit, que de moment, en les dues primeres jornades, l'únic partit que s'ha decidit per la mínima és el Palau Benvibre de la primera jornada. La resta, hi ha hagut un equip que ha sigut molt superior a l'altre. Veurem com evoluciona tot
plegat. I en aquesta última segona jornada, la mínima diferència que hi ha hagut entre un equip i l'altre ja és de 3 gols. El 3-0 del Gijón Vigues o l'1-4 de l'Alpicat Palau. I la resta, més diferència. O sigui que sí, que sembla que hi haurà diferències en aquesta Hockey Lliga Iberdrola. El que sí que podem dir és que els equips favorits d'aquesta lliga pues, ja estan també a la part capdavantera, on són Vilassana, Fraga, Manlleu, Voltregà, bueno, Voltregà s'ha ficat aquí, Gijón i Palau, els dos jornades, les dues victòries per tots aquests equips. O sigui que serà una lliga que aviat potser hi haurà un trencament entre equips de dalt i la part de baix.
Doncs important pel món del hockey que hi hagi també aquesta emoció a la categoria femenina. A la Nacional Catalana seguim parlant de femení, ho dèiem en titular, la derrota del Patí davant del Caldes, primera derrota a la quarta jornada, i ara, pues, si mirem la classificació,
sí,
una pila d'equips...
Sí, va perdre per 2-5, ja ho has comentat, i tenim 6 equips amb 9 punts, després n'hi ha un amb 7, 3 amb 6, vull dir que també hi ha aquí bastanta igualtat i s'haurà d'anar mirant partit a partit dit com va progressant aquesta classificació i com va progressant el Vilafranca.
Si no m'equivoco, la propera jornada d'aquesta Nacional Catalana Femenina, el Vilafranca juga amb el CUE el Sant Jordi.
El Sant Jordi a casa, a pista vilafranquina.
A pista vilafranquina. Un Sant Jordi que, si no anem equivocats, encara...
Arrossega de...
Encara porta d'entrenador en Barragán, Jordi.
En Beto Borregán.
Beto Borregán.
Tot i que, bueno, no sé si encara hi és, perquè ara veig que als últims partits hi ha un altre entrenador, que és Marc Bruguer, que crec que és un exjugador del Palafrugell. Potser ja no hi és, Borregán?
Sí,
perquè aquesta temporada veig que l'entrenador és Marc Bruguer.
A l'inici de Lliga ja tots els partits els ha fet en Marc Bruguer.
Doncs bé, en aquest cas el Sant Jordi, a veure si aixeca cap, però que esperi 8 dies. La Nacional Catalana Masculina, dèiem amb titulars també, el Noia juga avui amb el Barcelona a les 9 del vespre, i aquí hi havia algun resultat important per ressenyar.
Doncs sí, teníem els equips de la nostra comarca, que teníem aquest Vendrell 3, Igualada 3, Vilanova 4, Taradell 2, i el que has esmentat, aquest Barça-Noia, que jugarà avui aquest vespre. Si mirem la classificació una mica, els equips de casa nostra, tenim que el millor classificat és el Vilanova, amb cinquena posició amb 7 punts, seguit del Noia Freixenet, que està en desena posició amb un partit menys amb 5, i el Vendrell en dotzena posició amb 5 punts també.
Doncs aquí també, a seguir treballant.
I torno a recordar, que ja ho vaig dir la setmana passada, aquests dos il·lustres que van baixar, Sant Feliu i Taradell, que els tenim a baix de tot.
Sí, continuen sense sumar cap punt, Sant Feliu i Taradell. També he pogut parlar i copsar alguna reacció respecte a aquests dos equips. Pel que tinc entès, han fet uns equips per sobreviure una mica, no per intentar pujar de categoria, amb la qual cosa doncs jo penso que aquests dos equips no seran pas ni de bon tros a la part alta de la classificació aquesta temporada.
La feinada que tindran a no perdre categoria.
Correcte.
A la primera catalana, aquí també molts equips de casa nostra, el Sant Ramon, Vilafranca...
Sí, comencem el Calafell, que empatava amb el Ripollet 3-3, el Riudebitlles, que aconseguia també empatar 1-1, el Vilanova, que perdia Capellades 6-1. També veiem els Monjos amb un resultat que poc se l'espera molta gent, que aconseguia un empat a la pista del Cerdanyola. Cerdanyola 10, Monjos 10. Déu-n'hi-do el resultat aquest que hi va haver. El Cubelles, que perdia casa davant del Vilaseca 3-4, i el mateix resultat, aquest a favor, Congrés 3, Vilafranca 4. I el Sant Ramon, que guanyava 1-10 a la pista de l'Igualada.
Amb aquest marcador dels Monjos Cerdanyola, de 10-10,
costa molt,
aquí...
Espectacle per l'espectador.
L'entrenador dels Monjos, Vendrellenc, Jordi, no sé si es pot dir que és un èxit o un fracàs, però els Monjos perdia 10-8 a pocs segons del final.
Home, jo crec que la pista del Cerdanyola sempre és complicada. Antenó Vendrellenc, el porter també, que en aquest cas aquest sí que no devia estar gaire content, el Marc Solans, perquè encaixar 10 gols, doncs, evidentment, no és plat de bon gust. I, a més, van destacar pels locals Guille de Moll amb 6 gols i Pere Urpí pels Monjos amb 6 gols. Per tant, doncs, també aquests segurament sí que van marxar més contents.
Amb aquesta classificació hi ha tres equips bastant escapats. Amb 12 punts trobem Capellades i Barberà. Amb 10 punts Juneda, el quart ja amb 7 punts ja hi ha una rècula d'equips empatats.
Doncs si no destaquem res més de la primera, anem a la segona, el grup que hi ha l'equip despenjat del Penedès, el Torrelavit.
Doncs sí, el Torrelavit continua la seva trajectòria igual que l'any passat, que l'any passat, si no recordo malament, només va empatar un partit. Aquest any continua igual i en aquestes tres jornades ha sumat ja els 9 punts, els 3 partits guanyats, i a més ho fa amb golejades, perquè en aquesta última jornada, que ha sigut la 3, va guanyar per 10-3 al Congrés. Amb la qual cosa, també si mirem la classificació, va primer amb 9 punts, però amb una diferència de baratge ja de més 15, és a dir, 20 gols a favor per 5 en contra. És a dir, si mirem el segon classificat de la seva classificació, tenim que és un Sant Cugat que té una baratge de més 6, i en canvi el Torrelavit ja el té de més 15, o sigui que el Torrelavit també serà una categoria que se li farà petita pel que veiem ja en aquests tres primers partits de Lliga i que és un clar candidat a pujar a la primera catalana. Recordar que de l'altre grup també hi ha dos equips de penedesencs, que és el Sitges i el Vendrell, i els dos també han sumat els 9 punts en aquests tres primers partits de Lliga.
Doncs digues, Jaume.
No, que... Això que deia, sí.
Seguim a la...
Amb aquesta segona catalana, Vilanova 3, Sant Celoni 1, l'Olímpic Reus amb el Vilafranca 4-6, anem al Vendrell, com deies, que guanyava el Reus Ploms per 4-7, anem al Sitges, Subur Sitges, que guanyava el Riudom 6-1, i el Capellades, que perdia a casa 5-8 amb el Cambrils. Aquí hi ha tres equips al capdavant, on hi trobem els Sitges, el Vendrell i el Cambrils.
Doncs molt bé, pels equips, en aquest cas, que encapçalen aquesta classificació. Ens queda la tercera catalana, aquí tenim poca cosa, però avui anem a Europa, perquè, Jordi, també avui sortia la notícia de la Continental a Barcelos.
Sí, era un secret a veus, ja fa setmanes que doncs, ja es donava per fet, però fins aquest dilluns a la matinada el Wallskate doncs, no va anunciar públicament. I bé, doncs, una Continental que jugarà la setmana vinent, com diem, doncs, a Barcelos, el 25, dissabte 25, dissabte 26, que enfronta, com és habitual els últims anys, amb aquesta final a 4, el campió d'Europa amb el subcampió de la CERS i el campió de la CERS, o Europe Cup, com es diu ara, amb el subcampió d'Europa. I això ens deixa semifinals dissabte 25 a l'1 del migdia, Barcelos-Tomar, a les 7 de la tarda, Igualada-Porto, i el diumenge la final a les 7. Imagino que, com vino el partit de l'Igualada, el podrem veure per Esport 3, però haurem d'esperar la setmana vinent, aviam si ho anuncien.
Per tant, doncs, també competició important i una Igualada que el seu partit a la Lliga el jugarà el dimecres?
El dimecres següent al COI, sí.
Al COI, desplaçament també complicat en aquest cas. A Europa teníem també, ja començava la Lliga portuguesa, i vaig veure una sorpresa, la derrota de l'Oliveirense.
Doncs sí, mirem la Lliga portuguesa. Aquest cap de setmana va començar. També va jugar la Copa Libramento, si no me recordo malament, i l'Oliveirense, doncs sí, va perdre aquesta primera jornada, que 1-3 amb el Valongo. O sigui que també s'ha de dir que el Valongo també és un dels equips sempre que està a mitja taula, però sí que l'Oliveirense s'ha de dir que és el candidat a estar a la part alta. Si repassem els altres marcadors dels de dalt, Benfica 5, Turquell 0, Sporting, que va empatar amb Sant Joanense, també,
aquest també sorpresa.
Aquest va ser ahir, un partit que va ser ahir, perquè Sporting, recordar que Sporting i Porto també van jugar a la Tassa Libramento, en la qual va guanyar l'Sporting, o sigui que eren partits que ahir es va jugar aquest Sporting Sant Joanense i avui es juga ara a les 9 al Porto-Barcelos, el primer partit de la Lliga, o sigui que on la primera jornada va ser una mica així amb uns partits sí, uns partits no, perquè es feia aquesta tassa Libramento, que potser també s'hauria d'haver equilibrat una mica i jugar en un altre moment aquesta tassa per començar tots els partits de la Lliga al mateix cap de setmana o al mateix dia, si més no.
Bueno, venien del Mundial de Clubs un parell d'equips i...
Sí, però llavors fixa dates o alguna cosa i fes coincidir que tots els partits juguin a la al mateix dia. També s'ha de dir doncs, que en aquest campionat hi ha dos equips nous a Portugal, com són el Póvoa i el Carvalhos, que són equips que potser no havien estat gaire o no sonaven gaire per aquesta lliga portuguesa i que aquest any van assolir la categoria i els tindrem aquest campionat placard de la lliga portuguesa.
Molt bé, la setmana que ve parlarem d'Itàlia i França, del nostre amic Pintado.
Sí, l'equip del Ricard Pintado, el Pollí, a Suïssa, ha jugat ja dos partits en aquests inicis de Lliga i els dos partits els ha guanyat. Per tant, el Pollí és líder empatat amb el Diesbach. Han jugat dos partits, per tant, els ha guanyat els dos partits el Pollí. Un el va guanyar per 4-2 amb el Genève i l'altre el va guanyar per 6-2 amb el Tursten. I ara juga aquest proper cap de setmana amb el Biasca.
Doncs molt bé. Teníem un resultat d'última hora en directe?
Doncs sí, teníem aquest Lleida Igualada, que el teníem que hem dit que començava a 9:15, i podem dir ja que l'Igualada ja guanya 0-2 al camp del Lleida, amb un gol als dos minuts de començar el partit de Joan Ruano, i al cap de dos minuts més, Marc González ha marcat el 0-2. Per tant, Lleida 0, Igualada 2.
Anem ràpidament a la propera jornada de l'Hockey Lliga.
Sí, la propera jornada la tenim amb aquest Bars Noia Freixenet Ribes el dissabte a les 5, Liceo Calafell, Reus Barça, Voltregà Cerdanyola, Lleida Alcoi, Caldes Xum i Igualada Sant Just. Jordi, per les teles.
Doncs tenim el dissabte a 8:15 Reus Barça Esport 3, diumenge per la xarxa a les 4:10 Caldes Xum. I en aquest cas de la femenina, en aquest cas no en tindrem per Esport 3, perquè és el Mieres Benvibre, que com que no són equips catalans, doncs només es podrà seguir el dissabte a la 1 per la web de Televisió Espanyola.
Doncs anem ràpidament a La Plata, la jornada primera del grup Surt.
Sí, doncs tenim l'Olot Alcobendas, Alcorcón Vendrell, Girona Igualada, Espanyol Vilafranca, Palafrugell, Barça Atlètic i Congrés Sporting d'Alcoi.
Anem amb el grup Nord.
Sí, Companyia de Maria Tordera, Dominicos Mataró, Jolaseta Sant Cugat, Manlleu Vic, Jaiec Reus Deportiu i Lloret Alpicat.
Doncs, contrarrellotge, Serveis Mèdics Penedès. Avui hem saltat amb la feinada d'aquest dimecres.
Serveis Mèdics Penedès premia els jugadors més regulars del Digitècnic Pati Vilafranca, capital del Vi, Club Esports Vendrell, Club Esportiu Noia Freixenet i Club Patí Calafell. Trofeu al jugador més regular, patrocinat per Serveis Mèdics Penedès.
Amb la col·laboració del 3 de 8 i Casino Unió Comercial, després d'aquestes dues jornades, la puntuació amb el partit Igualada-Calafell.
Doncs aquí repartien 4, 4 i 4, Gavarró, Martí Serra i Folguera.
I amb el partit Calafell-Sant Just?
6 per Pujades, 4 per Marimon, 1 per Martí Serra i 1 per Domènech.
I la classificació general després de 3 jornades, perquè amb el Calafell n'hi falta una?
Martí Serra lidera amb 11 punts, segon i tercer, Pujades i Folguera amb 6 punts.
Molt bé, i anem cap al Noia, anem amb el primer partit, Noia-Sum.
Sum, 5 punts, David Gelmà, 4 punts, Martí Zapater, 2, Xavi Costa, 1, Pablo Nájera. A Cerdanyola, 4 punts, Martí Zapater, 3, Xavi Costa, 2, Pablo Nájera, 2, David Gelmà, 1, Aragonès. I la general ens deixa Nájera primer amb 11, segon, Martí Zapater amb 10, tercer empat entre Gelmà i Aragonès amb 8.
Molt bé, doncs fins aquí també el trofeu al jugador més regular de Serveis Mèdics Penedès. Nosaltres hi hem de posar punt i final. L'apartat tècnic Joan Amat, Raimon, Jordi, Jaume, bona nit.
Bona nit.
Bona nit.
Parlem d'hoquei amb Josep Gomà. Els dimecres a 9:15 del vespre, tota l'actualitat de l'hoquei a Ràdio Vilafranca. Parlem d'hoquei amb Josep Gomà.